Bona tarda, us donem la benvinguda al tercer programa de Ripollet Documentat, un programa que elabora i realitza l'Arxiu Municipal.
I en qüestió de molt poc temps, resulta que l'aigua fora al carrer arribava a un metro d'alçada. Com que eren unes cases de planta baixa que per darrere quedaven penjades i no hi havia sortida, doncs bueno, ens vam trobar impotents a obrir la porta, que eren unes portes de fusta molt grans, feien de contenció de l'aigua. Doncs ja, l'únic que vam poder fer és tallar els barrots de la finestra.
Comencem el programa, hem sentit un avanç d'una de les persones que va ser una de les supervivents a la riuada, que serà el tema que ens porta avui a aquest programa. Primerament anem a fer, bueno, recordar també que el programa tractem les notícies de l'actualitat del mes de l'Arxiu Municipal. I en aquest cas, per a parlar de la riuada del 62, tenim el plaer de comptar amb la presència de Ramon Martos, que és, com la majoria de vostès coneixeran, és historiador, doctor en història i és veí de la ciutat de Ripollet, i serà la persona en la que anem a elaborar el programa d'avui. Ramon, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda i gràcies per la vostra invitació en aquest programa de recordatori de les riuades, no?
Molt bé, Ramon, ara després iniciarem la part d'entrevista, de diàleg, per a veure que recordem com van ser els fets d'aquells, no simplement d'aquell dia, perquè van ser diversos dies, bàsicament tots sabran que va ser el dia 25 de setembre, però que va haver diferents dies que van afectar a la ciutat, i després entrarem en aquest tema. Com comentava, primerament anem a fer un breu repàs a l'actualitat de l'arxiu, que bàsicament han estat durant aquestes últimes setmanes tasques rutinàries, habituals de qualsevol arxiu. En aquest cas han sigut de classificació, ordenació i eliminació de documentació que estem portant a cap, en aquest cas, bàsicament de la unitat d'urbanisme. Després també hi ha habituals cerques que contínuament els ciutadans, historiadors, ens van sol·licitant, i algunes d'elles han estat relacionades amb tema de franquisme, el nomenclàtor, que com els oients sabran, hi ha una comissió que està elaborant un treball de recerca, i també hi ha hagut algun treball de recerca per part d'estudiants de centres educatius, i un d'aquells era sobre educació també bàsicament durant època del franquisme. Un altre aspecte que hem estat desenvolupant ha sigut una col·laboració per a l'exposició relacionada també amb la riuada de l'any 62, que ha portat a cap l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, que té la seua Terrassa. Des de l'Arxiu Municipal vam col·laborar portant algunes instantànies, fotografies, bàsicament fotografies del projecte de l'abans en Ripollet, que es va realitzar fa uns 11 anys per part de diferents veïns de la localitat que van col·laborar aportant les fotografies. I, com comento, estarà l'exposició La riuada del 62 al Vallès, i s'inaugura el dia 29 de novembre a l'Arxiu Comarcal, a la ciutat de Terrassa. Aprofitem també per a recordar que l'accés a la informació i als documents de l'arxiu no és un accés restringit a investigadors, sinó que la ciutadania té un dret d'accés a aquests fons, no a tots, perquè sí que hi ha molts casos que hi ha dades protegides i la documentació, alguns casos, expedients que fins a que no arriba una data no es poden accedir, però en general sí que la ciutadania té que saber que tenen accés al gruix de la informació que està conservada a l'Arxiu Municipal. Iniciem la part específica del programa, que, com comentàvem, va ser dedicada als 60 anys de la riuada al Vallès, que com tots vostès saben va tindre unes greus afectacions a la ciutat de Ripollet. En aquest cas també intervenim des del Servei d'Arxiu Municipal perquè o indiquem que hi ha una sèrie de documentació que és conservada encara en instal·lacions municipals. En concret es tracta de dos capses de documentació que afecten específicament a la riuada i una altra capsa de documentació que està en context de la riuada i és referent bàsicament a les dues visites que va realitzar el general el dictador Francisco Franco, ja que és com comento, a banda d'altres informacions per actes de plens o altres documents, aquest és el gruix d'informació sobre la riuada a l'Arxiu Municipal. Com comentava, ens acompanya Ramon Martos, que és historiador, regidor també al ple de l'Ajuntament de Ripollet. És doctor en Història i és autor de diferents llibres d'investigacions a la ciutat de Ripollet sobre república, dictadura, lluita i moviments obrers. Ramon, moltes gràcies i benvingut.
Bona tarda. Gràcies, com he dit abans, per haver-me convidat en aquest debat, explicació sobre el tema de la riuada, que tan important va ser l'efecte que va tindre aquí a Ripollet, no?
Molt bé, anem a començar en la nit tràgica a Ripollet.
Fa 50 anys el Vallès va viure una de les tragèdies més grans de la seva història. El 25 de setembre, el cel es va posar rabiós i va començar a ploure a causa d'una gota freda. En poques hores, els rius i rierols compresos entre les valls del Tenes i la vall del Llobregat es van veure sorpresos per una quantitat d'aigua que el van fer sortir de mare i pràcticament va afectar totes les poblacions per on passaven. L'aigua va deixar al seu pas un miler de víctimes en tot el seu recorregut i pèrdues econòmiques de més de 2.600 milions de les antigues pessetes. Aquell 25 de setembre, el cabal del riu es va multiplicar ràpidament. El Ripoll no va poder canalitzar els 2.000 metres cúbics que va rebre per segon el seu pas per Ripollet.
I en qüestió de molt poc temps, resulta que l'aigua fora al carrer arribava un metro d'alçada. Com que eren unes cases de planta baixa que per darrere quedaven penjades i no hi havia sortida, doncs bueno, ens vam trobar impotents a obrir la porta, que eren unes portes de fusta molt grans, feien de contenció de l'aigua. Doncs ja, l'únic que vam poder fer és tallar els barrots de la finestra per si podíem escapar-nos, però quan veies i miraves era inimaginable, no t'ho podies imaginar, era un mar d'aigua. Des de l'antiga Creu Roja que hi havia en el carrer de l'Estació, que ara és el carrer de l'Estació, que era de la Creu Roja, arribava fins a la pujada de l'església. El que ell diu, com els llampecs, és quan et donaves, feies càrrec de la immensitat de la tragèdia.
Hem sentit alguns dels testimonis d'aquella nit i ara, a continuació, anem a fer un breu repàs sobre alguns recerques i activitats que s'han portat a terme durant els últims anys, sobretot per si alguna persona està interessada en recuperar aquesta informació o en ampliant el que nosaltres ara després anem a comentar, sobretot a partir de les aportacions del senyor Martos. Va haver una publicació que es va a càrrec d'Àngels Leiva, que van ser Les veus de la tragèdia, en primer lloc. També podem citar una exposició que es va realitzar l'any 2012, és a dir, per a commemorar o per a recordar, millor dit, denominada Els 50 anys de les riuades, que va ser realitzat pel CIP Molí d'en Rata, el Centre d'Interpretació, i que també està disponible al YouTube com a exposició 50 anys de les riuades. El dia 25 de setembre de l'any 2012, que va ser l'any que es va, comptàvem, es van realitzar aquestes activitats, també va haver un minut de silenci davant de l'església de Sant Esteve, i aquella mateixa tarda el propi Ramon Martos va realitzar una conferència al Centre Cultural denominada El Ripoll i Ripollet, una història d'amors i desamors. Altra activitat es va portar a cap per a les festes de tardor, concretament denominada la Riuada del 62, vista pels diaris de l'època. El grup Ripollet Història i Imatge també va elaborar un documental que va ser projectat el mateix any 62 al Teatre Auditori, i que el gruix de una part significativa de la informació estava realitzada a partir de 28 entrevistes que es van realitzar als diferents afectats d'aquell dia. També cal ressenyar una videogravació de 16 mil·límetres realitzada per la família Hernández, que està dipositada a la Filmoteca de Catalunya i que va ser digitalitzada pel grup Ripollet Història i Imatge. És una videogravació que està disponible també a la pàgina web de l'Ajuntament de Ripollet, concretament a l'apartat del Centre d'Interpretació del Patrimoni, l'apartat Patrimoni i Exposicions. Exposar tota aquesta part de recerca i activitats que es van realitzar, com comentava, bàsicament l'any 2012. Anem a començar la part de l'entrevista de la conversa amb Ramon. I el que voldríem fer és inicialment parlar, no entrar directament a la nit del 25 de setembre, sinó veure quin és el context de la ciutat de Ripollet i el Ripoll durant aquells anys, durant els anys 60, en indústria, agricultura, veure com era el context d'aquella època. Ramon, què ens pot explicar?
Bé, el context d'aquella època, anem a dir inclús els anys previs a la riuada del 62, que, per cert, aquesta riuada marca com una espècie d'abans i després de Ripollet, no? Doncs, bueno, Ripollet tenia tota la part de la llera del riu amb horts, però no com els horts. No com, com els horts que han conegut últimament i que ara estan d'això, sinó eren horts de ciutadans de Ripollet. Per exemple, el meu avi en tenia un. Hi havia tota una zona d'horts molt, molt interessant. I teníem l'herència històrica, teníem els molins paperers, molt importants aquí a Ripollet, des del segle XVII, pràcticament. Teníem els molins paperers, que estaven situats, hi havia, bueno, on està ara l'Ajuntament, i més cap allà, el del Font, el del Berneda, el mateix molí d'en Rata, doncs, també té les seves funcions. Teníem una herència de la Monar, que era tot una entrada d'aigües que venien des de Sant Llorenç de Tal. Vull dir, era un poble que, encara que estava ja canviant i sent ja un poble més industrial, sí que certament encara mantenia aquests trets que podíem denominar d'un amor anterior econòmic, perquè era molt important el riu, molt important amb el poble, no? La prova és que es diu Ripollet. Ja sabeu que, bueno, deixeu-me que repeteixi el que en el seu dia vaig dir, no?, de que el Ripoll passa per Ripollet, igual que el Pisuerga passa per Valladolid. Permeteu-me aquesta llibertat de dir aquestes coses. La diferència és, entre altres, que Valladolid no es diu Pisuerga-Dolid, es diu Valladolid. Nosaltres, al contrari, el riu Ripoll passa per Ripollet i ens diem Ripollet. I això vol dir que el riu, doncs, bueno, el nom del riu, encara que sigui discutible si és de... si el nom de Ripollet ve del riu Ripoll com a tal, i si Ripoll té que veure amb el poll o té que veure amb unes altres coses, però realment el nom del poble és molt similar, pràcticament igual que el del poble, no? I aquells anys 60, Ripollet havia crescut molt ja, perquè havia vingut, diguéssim, tota l'ola migratòria, no? Hi havia vingut uns 11.000 ciutadans més, i havia crescut bastant, no? A diferència d'altres indrets del Vallès, el nostre poble, Ripollet, perdonem-me la frivolitat, no havia crescut a la llera del riu. A la llera del riu hi havia els horts, hi havia els molins, i hi havia algunes cases, algunes. Però la majoria de migració va anar a parar a la part de dalt, diguem la Terra Blanca, la part del nord de Ripollet. La part nord de Ripollet és la que va, en aquella època, començar a agafar la migració, no? I després veureu que aniran cap a Can Mas i tal, però no creix, o sigui, els barris de Maragall que ara coneixeu ni existien, tot allò eren hortes i tal, i sí que hi havia algunes cases sueltes, no? Això va fer que la mortandat entre cometes, a Ripollet, no fos la mateixa que va passar a les Arenes de Terrassa, o allà a Rubí, a Terrassa, a les Arenes de Terrassa, o a Sant Quirze també, i hi estava ple de barraques tota la riera. Totes les rieres aquelles estaven plenes de barraques, no hi havia urbanisme, no hi havia res. I a Ripollet, contràriament, per raons inclús geogràfiques, es van situar, com sabeu, l'església nostra està allà sobre d'un turó. Es van situar a la part nord de Ripollet. Tota aquesta gent que va vindre nova, diguéssim, es va situar més amunt. No es va situar a la llera del riu, no es va construir a la llera. I això doncs, ens va permetre que no tinguéssim d'aquest impacte en quant a persones que van sofrir directament ja i van ofegar, van morir. Pues aquell Ripollet era això, un Ripollet que tenia l'uralita com un element essencial de treball, que tenia els seus molins, que hi havia molta feina de la construcció en marxa, que prèviament després vindria ja el barri de Can Mas i estaria en marxa tota aquesta barriada que ja es coneix. I, bueno, un Ripollet que, per tant, diguéssim, econòmicament estava ja començant la seva transformació. Això és el que podia dir. I que amb aquesta riuada ja es trenca directament aquell Ripollet més clàssic d'indústria paperera, encara que va subsistir, d'horts i coses d'aquest tipus, i bé d'aprofitament. Ripollet, bàsicament, el cultiu principal en aquella època era la vinya. Hi havia el celler corporatiu, que el celler corporatiu, el celler, diguéssim, que coneixien com a tal, encara que va entrar algú d'aigua, no va ser arrasat per la riuada. Es va mantindre i va seguir el celler.
Sí, correcte. Es veuen en les fotografies quan cau a la segona riuada, quan cau el pont, hi ha fotografies que es veu el pont caigut i s'aprecia perfectament l'antic celler cooperatiu. Sí. Estava veient en una part de la informació que ens apareix a l'expedient que comentava de l'Arxiu Municipal, la distribució de la superfície que ocupava el riu Ripoll l'any 39, que eren 113 quilòmetres quadrats, és a dir, el 3% de territori de la ciutat de Ripollet, i l'any 62 s'havia duplicat. Era 128 quilòmetres quadrats el que ocupava el camp de la superfície que abasta el terreny del riu. Molt bé, Ramon, ja ens ha fet una visió així general. Anem a tot seguit, anem a començar en els fets d'aquella nit tràgica.
L'aigua per sota anava socavant i anaven caient les màquines cap a dintre el riu i anaven caient els presseguers. Vull dir, conforme el riu es anava menjant el terra, anava agafant el seu cauce, doncs es anaven portant d'una banda els presseguers i d'altra banda les fàbriques que li feien, no sé si recordo, tinc la imatge de veure caure els telers a dintre l'aigua i cada vegada que caia un, aquell home semblava que se li emportés una mica del seu cor.
I veies passar les bales de paper del molí, que baixaven del molí, que es diu, o deien que pesaven uns 700 quilos, les veies com passaven surant pel carrer i marxaven per lo que ara és el carrer Verge de Montserrat i tornaven cap al riu una altra vegada.
Hem tornat a sentir algunes de les gravacions d'aquells testimonis. Ramon, a veure, ja estem a la nit tràgica, que ens comenta com a historiador, com a tota aquesta informació que ha anat recopilant durant aquests anys d'aquell dia.
Bé, aquella nit tràgica van tocar en un moment donat les campanes, van començar a tocar les campanes. Alguns veïns podien mencionar el senyor Tàpia. El senyor Tàpia tenia el bar d'aquí del Cinecot, tenia aquell bar d'allà, el senyor Pozo, el Pepito de Calfaró, que era el Faró, era un dels referents de Ripollet, diguéssim, com a bar històric, i alguns més van intentar tot el que van poder, van baixar baix, diguéssim, van baixar per la baixada de l'Iglésia i van baixar per la baixada aquella, que ara el nom no me'n recordo, que hi ha tan directe, que va parar al carrer Balmes, i en allà van intentar amb cordes i tal salvar el que van poder, i a vegades no van poder. I van estar pues, ajudant a molta gent, tant el senyor Pozo, com el senyor Tàpia, que jo recordi molt bé, i com el senyor Pepito de Cal Faró i alguns altres més, que ara el nom no el tinc en element, però que van estar allà treballant tota la nit com a valents, no? Això va significar, doncs, bueno, el reste del poble, perquè clar, no va haver-hi escoles. Perdoneu que digui que jo, com que era petit, em va semblar fantàstic que no hi havia escoles, que no era gens conscient, no? Perquè en aquella època jo tenia 10 o 11 anys. I bueno, i tothom va anar després cap allà on es podia veure una visió del que passava i que, bueno, era increïble la destrossa, no? La Can Roqueta, que havia quedat arrasat, les fàbriques que havien quedat totes fet. Menys mal que les fàbriques van poder desallotjar temps i no hi havia potser turnos de nit i tal. I no. M'ha agradat la dels presseguers, que no ho he recordat abans de dir-ho. Encara que sembli mentida, que Ripollet, darrere el celler, tot el que és darrere el celler, direcció cap a Montcada, hi havia uns camps de presseguers immensos que també anava molta gent, doncs, a recollir els préssecs i coses d'aquest tipus, no? És el que puc dir, que aquella nit va ser fantasmagòrica. Algunes famílies que estaven allà vivint en aquelles cases, inclús tenien alguns dels fills, vivien, dormien en els baixos, diguéssim, de la casa, que no tenien sortida pràcticament, i són els que més van patir, no? El nombre de morts, malauradament, aquest Ripollet va ser, en principi, que coneixem, d'11, entre els quals hi havia una persona que no era pròpiament de Ripollet, no sabem com va arribar, però hi havia 11. De nens van ser dos nens que tenien 7 anys, malauradament, i, bueno, i el resto de persones, no? Però, vaja, repeteixo el que he dit abans, la mortalitat podria haver sigut horrible si arriba a haver-hi el desgavell urbanístic que hi havia a Terrassa, que hi havia a Rubí, on no hi havia ni ordre ni control, i la gent es havia situat allà a les voreres de les rieres, de les arenes i totes aquelles rieres. Tinguem en compte que a Rubí van morir 200 i pico persones, a Terrassa més o menys el mateix. Vull dir que allà sí que realment l'impacte va ser fortíssim. Aquí va ser un gran impacte també industrial, perquè, clar, les empreses que va arrasar, que ja les han comentat algunes, les papereres, i també una de textil que hi havia al costat mateix del riu, al passar el pont hi havia una de textil a mà dreta, el nom, ara ja m'ataca a l'alemany a vegades i no me'n recordo del nom. I, bueno, hi havia una empresa textil que també va sortir molt afectada d'allà, d'aquí, però, per tant, va ser un impacte econòmic important, no?, que alguna cosa ha comentat aquí quan heu passat la veu aquesta parlada que parlava, ha dit alguna cosa de l'impacte econòmic, que devia estar per 100 i pico, 200 milions, entre tal. També Can Gasó va resultar bastant afectat. El Massacs, que era llavors l'alcalde, el que és on està ara la policia municipal, pràcticament va haver de pujar dalt, i no li va passar res, però, bueno, van estar les fotografies que hi ha del moment, d'aquella nit, es pot veure tota aquella part del Massacs, tota la part on està ara l'Ajuntament i tal, amb unes altures d'aigua doncs, de 2 i 3 metres, no? Que a Ripollet doncs, semblava un mar, no? I, van tenir que ser rescatats, no? Perquè estaven allà a dalt quasi pràcticament de la teulada i se'ls van tenir que anar a buscar perquè no es podia arribar fàcilment. I, per tant, van tenir que ser rescatats l'alcalde Massacs, no? Bueno, el Can Roqueta no va tindre la mateixa sort, va quedar arrasada. És la clàssica fotografia d'aquesta casa que hi ha en el cantó ara mateix de la carretera Santiga, que ja són d'estar a l'escola Escorcell, que va quedar arrasada i tota la família pues, se'n va anar a Morris, no? Bueno, va ser això, va ser una nit horrible, i la gent que ho va viure suposo que es queda gravat per tota la vida, eh? Alguns dels que ho han vingut ja han sentit alguna persona que ho ha parlat, però encara aquí a Ripollet hi ha alguns familiars que estan vius i que si poguéssim parlar amb ells ara directament, suposo que hi ha gravacions que hauran fet aquest grup que dèiem de Ripollet que havia fet tot aquest vídeo i tal, pues segur ho explicarien molt bé, no? Com és la Teresa Jiménez i com és també el senyor Andrés Lobato, no? A l'Andrés Lobato se li va morir el seu germà, bueno, se'ls va ofegar el seu germà de 7 anys, no? I a la Teresa Jiménez, també un germà de 7 anys i una altra germana de 19 en aquesta ofegada, no? I, bueno, és el que puc comentar i el despertar-se el dia, diguéssim, es va veure a l'abast de tota aquesta desgràcia que va significar. El pont va aguantar la primera riuada. Aquest pont era del 1910. El van construir en 1910 i la primera riuada, aquesta tan potent i que va fer tant de mal, no va caure al pont. Va quedar, suposo, malferit dels fonaments. I abans d'aquest pont hi havia un pont de ferro que es passava a peu per ell, abans d'aquest pont del 1910, perquè un dels problemes històrics que hi havia era que abans al riu no hi havia ponts. Imagineu-vos amb els carros i els viatges, passar el pont era un problema. El pont de ferro, per cert, si algú el vol veure, encara existeix i està a Sant Feliu del Racó. Si algú va a Sant Feliu del Racó, el podrà veure. I serà una segona riuada, que ja parlarem ara quan toqui, de que s'emportarà el pont aquest del 1910, que era un pont doncs, bastant potent, però que malauradament a la segona riuada ja no va aguantar.
Estava mirant... que en alguns moments s'ha comentat els metres cúbics que van baixar per segon, no simplement algunes circumstàncies, no?, de l'entorn, de l'ocupació, sinó la magnitud també de la pluja, perquè si no ens equivoquem, el riu Ebre es comentava en algun moment que tenia un volum de 460 metres cúbics per segon, i aquella nit el riu Ripoll... Va haver d'assumir 2.000 metres cúbics per segon, és a dir, més d'una quarta part del cabal del riu Ebre, en tot això el que lògicament implica. Com comentàvem, desenes de fàbriques, ens apareix a la informació que localitzem a l'arxiu, les vides humanes, el cos més greu, desenes de fàbriques, 36 habitatges que ens consten que van desaparèixer de diferents persones... I també, en els dies posteriors, 118 sol·licituds per afectacions, per pèrdua de bestiar i d'animals de companyia. Com comentava Ramon, aquest va ser el dia 25 de setembre, va ser la part més impactant, la part més dura, però malauradament no va ser l'única, sinó que unes setmanes després, el dia 4 de novembre, hi hauria una segona rèplica. La gent, Ramon, té consciència encara en aquests moments, perquè a vegades en el pas del temps ja es solapa el algunes persones, la majoria, sobretot els que eren més criós, poden tindre una distorsió de la realitat i no recordar que realment van ser dos lògicament, com comentem, està la nit més crítica, però que va ser dos dies de riuada. Comenten la gent també el dia 4 de novembre aquesta segona riuada. No?
Bueno, la gent, permeti l'expressió, bàsicament del poble o que en aquella època ho coneixen, i altra gent que ho va conèixer, altres mitjans, poden ser més o menys conscients, però a vegades, quan es veuen les fotografies així, gent que no coneix en profunditat el tema, es pot pensar que hi ha moltes fotografies amb el pont ja trencat, no? Es pot imaginar que va ser aquesta riuada, la primera, que és la que té més punyent, no? Més coneguda, la que llavors es va estar fent campanya i tot això, però no, és la segona riuada, com deia abans, la que ja s'emporta aquest pont, no? Llavors, per traslladar-se, com han quedat tallats, per traslladar-se doncs, a Barcelona o on fos, tenien que donar la volta perquè el de Montcada sí que va aguantar. I tenien que anar per Montcada. Però, vaja, la segona arribada de novembre, el que passa que ja el mal estava fet, totes les zones aquestes que havien estat inundades però no hi havia ningú, i l'únic afectat va ser pràcticament el pont, perquè tot el que havia estat afectat al setembre ja... per aquestes dades no es havia, vull dir, els horres estaven arrasats, tot estava arrasat i devia fer poca cosa, no? I hi haurà una tercera riuada al cap més o menys d'una setmana, que també no serà tan important, però que també va significar una baixada d'aigua importantíssima, no? I això és al final el que va quedar d'aquest període tan dur per Ripollet, i que va ser aquest any del 62 que van patir aquestes tres riuades. La primera, des de luego, és la més important. La segona ho era, però ja els efectes estaven fets. I després, per acabar-ho d'adobar, ja sabeu que l'any 62, al desembre, va haver-hi una nevada que no hi ha hagut aquí en tota la vida. I teníem pràcticament metro i mig o dos de neu a tot arreu. Vull dir... Però, bueno, això ja és un complement al que ens va passar l'any horribilis, no?, en aquest sentit. I, bueno, a partir d'aquí, el que us deia abans al principi, no?, va significar un abans i un després, perquè abans ens ho comentava aquí l'amic Castro, dient l'espai que ocupava el riu amb metres quadrats, inicialment... metres quadrats, i... a l'espai que ocupa un cop s'amplia la llera del riu i es fan totes les proteccions que encara duren ara, aquelles de ciment d'aquella manera. I, clar, llavors resulta que tots els horts de molta gent històrica de Ripollet desapareixen, són incautats, diguéssim, per ampliar la llera del riu i evitar properes possibles inundacions o grans baixades d'aigua que tornessin a fer malbé. Per tant, es va ampliar la llera, no? Va ampliar la llera de forma important. I, bueno, en aquell període també molt important, i suposo que ara ho comentarem, va ser l'arribada també del dictador i els seus col·legues que van vindre aquí a la zona del Vallès a veure tots els mals, no?, que havien passat. Si no recordo malament, van vindre a l'octubre la primera visita i la segona al juny del 63. No sé si ara ho dic bé, van arribar a l'octubre del 62...
i el 19 de juny del 63, que després
ho
comentarem. Com comentava, sí, la segona arribada es va produir va ser el dia 7 de novembre i posteriorment ja es va produir també, curiosament, el mateix any, per a rematar-ho tot, la nevada, que hi ha bastant recull gràfic de l'esdeveniment. Quines són les causes i conseqüències que podem analitzar després dels fets?
Bé, les causes són claríssimes. Una deixadesa total a nivell urbanístic, sense ordre ni concert, que existia en aquell moment i en aquella època, que permetia, doncs, per les raons que tots coneixem, de migració, de la gent que tenia que fugir d'Andalusia, de Castella, Lleó, d'Extremadura, d'on te fos, una immigració molt important, en quantitat de gent, doncs, que no tenia ni vivenda, ni tenia res, i s'ubicava on te podia, no? I pràcticament hi ha un conjunt d'habitatges molt importants, sobretot a les lleres dels rius, que no estan sota cap control, que es permet que es faci, el barraquisme que hi havia, però, per exemple, el barraquisme de Montjuïc era un, però el barraquisme de les Arenes era un altre, per exemple, no? Que ha dit cosa que a Ripollet no passa. No passa perquè el que es produeix, les cases d'autoconstrucció que podem veure a Ripollet d'aquella època, encara en queden algunes, estan a la part de dalt, cap allà cap al Tatxer, aquella part d'allà dalt que es diu la Terra Blanca, que es deia la Terra Blanca perquè era fang de vaca, allà hi ha cases encara d'autoconstrucció de l'època, perquè molts emigrants quan venien, doncs agafaven i entre la família, dissabtes i diumenges es feien la casa, no? Què hem de treure de conclusió o tal? Home, que a partir d'aquell moment tothom comença a ser més conscient de que no es pot posar barraques allà vivint moltíssima gent a la llera, que han d'haver-hi plans urbanístics, que han d'haver-hi vivendes més o menys dignes, i en segon lloc que a partir d'això, pues, la vida, diguéssim, el desenvolupament industrial, pues, és el que s'anirà imposant a poc, i cada vegada més el treball de camp, entre cometes, del que són les hortes molt properes al riu i tal, en aquella època es aniran abandonant, no? I per tant, jo el deia bé, que la riuada, en el fons, és un moment de canvi, no? És un moment de canviar d'un tipus de societat a un altre, no? A un altre diferent. I això és, no? Perquè a vegades es parla molt dels morts i ai, la riuada, sí, però per què es va permetre aquella quantitat de gent vivint allà al costat de les rieres, no? Pues, i es va permetre perquè no hi havia plans urbanístics, no hi havia res. Era un campi qui pugui i, lògicament, la gent amb menys condicions i que tenia menys possibilitats econòmiques anava a parar on te podia. Així he dit. Va haver-hi un compromís de fer vivendes aquí a Ripollet, que són les vivendes del sindicat, que si volem ho parlarem més endavant, que estan al barri de Can Clos, i això seria, en gran tret, el que podem dir, no? Falta d'urbanisme, falta d'ordenament urbanístic, rieres i illeres molt més protegides, molt més obertes i molt més preparades per canalitzar realment quan es produeixen aquestes avalanxes, i a partir d'aquí pues un desenvolupament ja pues més de caràcter industrial i l'abandó progressiu del treball agrícola, no?
En definitiva, un desequilibri, no? Un desequilibri des del punt de vista que en un passat en la societat estava més relacionada amb la natura, en l'extracció, en l'explotació, en la gestió en definitiva dels espais naturals, i després, com comentava, a partir d'un creixement més ràpid, no? Canvis també econòmics, pues es va abandonar una mica aquesta relació, i quan es trenca el desequilibri és quan i a la gestió també, no? El que estava comentant també, la gestió d'aquests espais, però en definitiva com un desequilibri entre la relació entre l'acció humana i la natura. També volíem comentar que els oients, a banda d'escoltar l'entrevista, podran veure algunes imatges tant de fotografies com de plànols per YouTube.
Molt bé.
Val? Estarà disponible aquesta entrevista i podran veure algunes il·lustracions. Hi ha hagut una en la ciutat de Ripollet una creació d'identitat, creu, a partir de conseqüència de l'arribada? És a dir, aquests fets dramàtics han creat una identitat més forta en sentiment en la població? O és una percepció que tinc jo?
Bueno, no sé, és una cosa que els ripolletens d'aquella època, d'aquell moment, diguéssim, que s'estava vivint, sí que el tenen bastant present. I sí que és veritat que es va produir també un moment de solidaritat important entre tots els veïns d'aquell moment, no? Bueno, el temps ho fa tot, ve gent nova, doncs aquestes vivències no, tan directes no es tenen, i, bueno, jo crec que no va produir cap canvi amb el temps molt important respecte a lo que era la relació entre els veïns. En aquell moment sí que va produir, però després, al cap d'un temps, pues la vida va seguir, entre cometes, més o menys de les relacions socials i econòmiques del poble, més o menys com anaven, no? Teniu en compte que l'any 62 era en plena dictadura franquista i per tant les classes dirigents d'aquí de Ripollet van seguir sent les classes dirigents, la gent que treballava, doncs, amb les seves feines, va seguir amb les seves feines, i poca cosa més va fer canviar, a part de l'efecte dolorós i de l'efecte després també geogràfic i físic, que va significar l'ampliada de l'Ample de la Llera, no? Que va ser una obra important, no? Va ser una obra important i que va ajudar a canalitzar que el riu no tornés a fer aquestes destrosses. Però, en general, no crec que aquest Ripollet afectés en molt més, És també una percepció, com tu, vull dir, no?
Sí, no, jo simplement ho comentava perquè quan vas desplaçant, vas canviant d'una ciutat a l'altra, sempre hi ha... prestes més atenció a alguns comentaris, als temes més de, no, que més han calat en la població, i des del primer moment, en alguns llocs ha sigut ha sigut la gelada del 56, la riuada de València el 57, si no m'equivoco, i a Ripollet des del primer moment jo havia sentit escoltar en tot moment la riuada del 62. Molt bé. Pues ja hem estat comentant, Ramon ens està fent un repàs, una visió general del context de la ciutat de Ripollet en els anys 60. Hem vist els fets d'aquelles nits de la nit del 25, la riuada del 4 i del 7 de novembre, i anem a passar una mica a veure quin va ser el dia després, les setmanes, els mesos posteriors a aquests fets per a veure què va fer la ciutat, què va fer la ciutadania, què va fer les autoritats en quant a actuacions i recuperació tant del riu com de l'economia, com de tirar endavant, pues, en definitiva, els habitatges i donar respostes a la ciutadania. Com ho veu, Ramon?
Bé, bueno, les autoritats en una primera, diguéssim, troncada van estar absolutament desorientades. La prova és que va haver-hi tota aquella gran feina que va fer des de Ràdio Barcelona, sembla que era, no? Des de Ràdio Barcelona, que es va fer aquella campanya fantàstica amb el Soria, es deia Soriano, no recordo ara el nom, i que era un gran locutor, i va fer una campanya increïble de solidaritat per tota Catalunya i per tota Espanya, que va arribar aquí roba, va arribar diners, en fi, amb aquests aspectes sí que va haver una campanya solidària, però més enllà, diguéssim, de les institucions. Ja va ser una campanya solidària, diguéssim, dels ciutadans i ciutadanes que es van volcar amb l'ajut, no? Això va ser una de les grans feines que es va fer Soler, deia, no me recordo ara el nom, i va fer una feinada increïble, no?, i solidària, no? Això en quant, diguéssim, va ser bàsicament la societat, no va ser les institucions es van començar a moure després, Sí que van començar a fer documentació, com tu has llegit molt bé abans, sobre els diferents, les diferents famílies i les diferents empreses, fent, diguéssim, un report de tot el que havien perdut, de quan pujava tot el que se li havien portat al riu i tal. Crec que les fàbriques, en general, van rebre després ajudes suficients. No sé si també si els seguros van intervindre aquí per tirar endavant. La prova és que totes les fàbriques que van haver-hi van tornar a posar-se en marxa, tant totes les papereres i tal, van tornar a anar endavant, i alguns tallers també, com el Ligonya i companyia. I en quant al tema d'habitatge, va ser punyent perquè va haver-hi un compromís de fer unes 80 vivendes aquí a Ripollet, pels damnificats. Que entre Ripollet i Cerdanyola va haver un damnificat també, però de forma indirecta, perquè Cerdanyola no va patir tant. I aquest compromís era fer aquestes 80 vivendes a el que és el barri de Can Clos, que és el que avui coneixem com les vivendes del sindicat. Aquest compromís es va agafar l'any 63. Bueno, hi havia la idea, però l'any 63 ja va ser un compromís ferm. Es van agafar algunes finques de per allà, i a partir d'aquí va començar el projecte, no? Passa que el projecte, entre pitos i flautes, es va anar demorant, de tal manera que fins a l'any 1970 encara no estava fet. Això va produir queixes, tant de l'Ajuntament de Cerdanyola i de Ripollet, perquè ho van fer conjuntament. Hi ha un document en l'arxiu que pots veure, que estan dient que les persones que esperaven vivenda, al final ja s'han buscat la vida, perquè, clar, dels 62 als 70 no poden estar 8 anys sense vivenda buscant on no viure. I, finalment, aquestes vivendes, de les vivendes del sindicat que diem, d'aquí del barri de Can Clos, es van adjudicar als barraquistes de Montjuïc, bàsicament. Menys alguns, uns quants, que el van adjudicar la Policia Nacional i algun funcionari. Però la gran majoria va anar a parar a barraquistes de Montjuïc, els barraquistes de Montjuïc. Lo qual, aquell compromís que hi havia amb els afectats de l'arribada del 62, pues se'n va anar amb Borris, no? Hi ha el llibre de Can Clos, de Ripollet, del Martí Benach, de Barris de Dixa, que ho explica molt detalladament, tot aquest procés que va donar peu d'aquest compromís primer, que estava molt bé, i aquest retard increïble en portar-lo a la pràctica, no? De tal manera que ja he dit que fins a l'any 70 ho tinc per aquí.
Sí, l'any 70 18 famílies ocupaven passaven a ocupar els habitatges dels pisos del sindicat.
Al fi de les obres, el 70, exacte. Correcte. Al fi de les obres, el 70, i, bueno, canvia de prioritats el Ministeri i destina 80 habitatges als barraquistes de Montjuïc, de Barcelona, i la resta, que eren més de 80, entre funcionaris, guàrdies civils i gent necessitada de Ripollet i Cerdanyola. Gent necessitada vol dir que van ser uns quants. Jo, una persona coneixo de Ripollet, que li van adjudicar un pis. Però era gent necessitada, ja no era tant la relació amb la gent, diguéssim, afectada del 62, sinó gent que tenia algun problema de necessitat de vivenda i tal. I això és el que va passar amb el tema de vivenda. Ja deia, el tema d'indústria, amb més o menys èxit, va tirar endavant. El tema de vivenda, doncs ja veieu, es va haver un compromís, però que es va anar retrasant, que al final els afectats pràcticament no van rebre cap vivenda. I Ripollet, doncs, va canviar el paisatge i es va fer més gran, si em permeteu l'expressió, la distància entre el barri de Tiana i el que és pròpiament Ripollet, no? El barri de Ripollet, perquè, clar, al fer la llera del riu tan ample, pues la distància ja és més gran, no? Si ara a sobre, avui en dia, li posem una autopista, pues ja no dic res, no? Sembla allò que sigui un altre món, ja, separat, no? Que sigui molt difícil de comunicar. Aquest també va ser un dels efectes geogràfics, no? Cosa que, sense ampliar la llera, la comunicació era més ràpida, més... Però a l'ampliar la llera van segregar més encara el barri de Cantiana de la resta de Ripollet.
Com havíem comentat, havia anticipat fa un moment, sí. Es va realitzar diferents visites per part de Franco, quan sí. Suposo que ja van veure que la ciutadania s'havia ficat massa a l'acció per a resoldre el problema i el règim havia de fer alguna cosa. Es va produir una primera visita el dia 1 d'octubre del 1962 i després una segona el dia 19 de juny. En aquest cas, des del... s'ha localitzat una part de la com comentava, de documentació que forma part de l'expedient, i es va veient una mica el discurs, la preparació de tot l'engranatge per a, sí, per a l'actuació, sí, d'aquell dia, no? Com comentava, a través del YouTube els oients podran accedir en aquest cas a documentació gràfica i podran veure algunes fotografies que es van passant a banda de la gravació. Allà es pot veure alguns discursos que s'elaboren per part de l'Ajuntament i també la preparació de la part gràfica del que serà la benvinguda a Franco, que no és aleatòria, no, és a dir, no era la ciutadania qui lliurement se li ocorria unes frases, sinó que darrere hi havia una preparació i anem a dir, entre cometes, una, no, una lliure preparació, que en definitiva era una obligació a portar unes pancartes que tenim una imatge gràfica del circuit que està, tenim el plànol on va aparèixer el circuit que faran les autoritats i el lloc on han d'estar les diferents persones que representen a entitats i organismes de la ciutat. Hi havia alguns parlaments, no sé si Ramon ho té per aquí, algun extracte curt.
Bueno, de pancartes, com deies, hi havia fetes per l'Ajuntament, hi havia una Gràcies Caudillo. Superado el dolor de ayer, Ripollet saluda al caudillo en el gozo de hoy. Ripollet, a vuestras órdenes. Palpitan nosotros el favor de tal adopción. Ripollet se siente seguro con tu ayuda y bla, 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 no? Això és el que va preparar. També van preparar un art de benvingut, un art triomfal d'aquests que fan. Però, sobretot, l'Ajuntament el que fa és obligar, com totes les dictadures, no sé si heu vist la Corea del Nord, no?, o heu vist el mateix Hitler, doncs aquí està l'apuntador. Quan, clar, on vas amb aquelles fotos, dius, ostres, quanta gent. Això és increïble, però clar, si veiem, hi ha una ordre que diu de orden del senyor alcalde, cuidado, això ja és important, de orden del senyor alcalde, es fa saber que a partir de les 3 de la tarda cessarà tota activitat mercantil o comercial. Cafès, bares i similares cessaran la pròpia hora, però a partir de les 6 podrà ser igual per als comercios de comer, beber i arder i novament podran obrir. De 3 a 6, tot tancat. Asimismo, recomienda la insistencia sean engalanadas las ventanas o balcones con banderas o colgaduras. Y finalmente, que todos los habitantes de nuestra villa, no encuadrados a empresas fabriles y entidades, que vol dir encuadrados. Vol dir que quan va vindre el Franco, hi ha algunes fotografies, es van fer espais on està l'escursell, tot allò era on està la biblioteca, tot allò era un descampat. I en allà van fer amb guix, van anar marcant cada fàbrica on anava, no? I tots els treballadors d'aquella fàbrica anaven allà. Van marcar tots els col·legis que ens van donar banderetes a tots els col·legis en fila, etc, etc, no? Es situen a lo largo de las aceras y zonas de paseo de la carretera, desde el Arco de Triunfo, situado en Camp Mas, hasta el del Río, para presenciar y vitorear el paso de nuestro generalísimo Franco, vuestro alcalde. Bueno, les dictadures no s'aguanten només. Sí que és cert que era un moment, diguéssim, punyent pel poble de Ripollet i molt dolorós, també és veritat, no?, amb pèrdues econòmiques i tal, i, bueno, la conjuntura era la que era. Però, bueno, aquí podem veure pues, com actuen les dictadures i com són, no? I que la dictadura no depèn del Franco, eh? La dictadura depèn del Franco i de tots els seus col·laboradors, des de dalt de tot, fins a baix, fins a l'Ajuntament de Ripollet. Perquè una cosa és rebre una persona que té mando i pot portar coses i tal, i l'altra cosa és, pues, bueno, el que demostren, el discurs, que no vaig llegir, mai llegir un discurs, vaig llegir un discurs que em va dir el senyor Grau, que era un regidor que venia pues, de Falange i del Frente de Juventudes, el senyor Grau, de Camp Mas, em va explicar i em va dir que va llegir aquesta benvinguda, la va donar el senyor Torres, no? Perquè com que ell era un home de teatre, doncs sabia parlar millor que el Massax, que li costava més. Però, bueno, això és el que puc dir d'aquestes visites i que es poden, com ha dit molt bé l'amic Castro, hi ha molt reportatge fotogràfic sobre el mateix.
Molt bé. És que ens queda poc temps. Teníem un apartat que era, bueno, una, no, per a veure quin era la perspectiva, l'estat actual del riu 60 anys després. El que anem a comentar és que, sobretot perquè la ciutadania pugui accedir a ella lliurement i anar visualitzant a aquesta part, són diferents projectes municipals que està portant a cap últimament l'Ajuntament i que estan disponibles a la web municipal. En concret, estan en l'apartat de protecció del medi, l'apartat concretament Rius, i allà podem veure el projecte de recuperació del tram entre ponts, que és de l'any 2020, i un altre projecte més recent, que està enllaçat al mateix lloc web, com dic, de protecció del medi, i és projecte de manteniment i conservació de lleres a Ripollet. Val? Allà, si la ciutadania vol veure aquests projectes, allà tindran tota la informació. Bé, per acabar el programa, el que voldríem fer també és recordar que la part d'aquest programa s'ha realitzat a partir de documentació de l'Arxiu Municipal. Agraïm a Ramon Martos de la part d'aquesta de recerca que ha realitzat durant aquests anys, i també els talls de les entrevistes a aquells ciutadans que van participar en la seva col·laboració, les entrevistes que l'any 2012 es van realitzar per a Ràdio Ripollet. També volem aprofitar i agrair a altres ciutadans que van col·laborar, com comentem, en fotografies que estaran disponibles a YouTube, i en concret són les fotografies per el projecte L'Avanç de Ripollet, de l'empresa F2, i en concret han sigut fotografies del fons familiars personals de Magí Baqués Miró, Francesc Carrión, Josep Nonell i altres persones que no hem exposat en aquests moments les fotografies, però que van participar en aquest projecte. Esperem que el programa servisca almenys per a recordar a totes aquelles famílies que es van veure afectades per aquells dies, i també per a conèixer millor el riu i veure com la ciutadania podem interactuar en la natura, en el riu, no? Que en definitiva és en el nostre entorn més pròxim. També aprofitem el final del programa per a recordar algunes activitats que es duran a per part del CIP Molí d'en Rata, i seran al novembre, i en concret són per a recordar la segona riuada. Serà el dijous 3 de novembre, una xerrada als tècnics del Museu d'Història i Arxiu de Sabadell, i el divendres 4 de novembre en un itinerari i acció artística organitzada per La Traça. Moltes gràcies, ens despedim i els esperem el pròxim programa. Esperem que els hagi agradat, i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.